Fabricació pròpia.
Esteu, molt bona tarda a tothom. Qui és la felicitat? Doncs la felicitat diuen que és un sentiment agradable de satisfacció i absència de patiment, tot i que de vegades sembla ser que aquesta paraula, la paraula felicitat, se'ns queda curta per mostrar tot el que pot arribar a significar d'una manera global. La felicitat jo tinc clar que és, a veure, com explicar-ho, entre bogeria, benestar al mateix temps, una sensació única que quan la sentim és gairebé impossible no reconèixer-la. La felicitat és cantar, és ballar o és viure com si no hi hagués un demà. I si tens l'oportunitat de fer-ho i compartir-ho amb gent que estimes, la felicitat, doncs diríem allò que és plena. Quan la gent ens pregunta, em pregunta, si m'ho permeteu, però quantes vegades has vist Bruce Springsteen en directe? I no et canses mai de veure'l? Doncs la resposta és vine i tu m'ho expliques. Perquè un concert del Bruce és una forma de viure. La veritat és que és així, també. O t'agrada o no t'agrada. I a qui li agrada molt. I aquí ve la turra. I és que, per si no ho sabíeu, Bruce Springsteen, de Bors, farà aquest vespre el primer dels seus dos concerts a Barcelona, i ens ho han explicat els companys de la Caravana i a l'Estel Migdia, i seran, com sempre, sens dubte, nits per recordar. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia. Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Vinga, 4 minuts que passen de 2:15 a 3 de la tarda. A la sotsdirecció, ja amb una mica més de veu forta. No, diu el José, sí, home, sí. Marta Jarque, va, ho provem. Marta, hola.
Què tal els teus peus, eh, home, Mercè Raga?
Per l'amor de Déu.
Sona bé.
Sí, on vas a parar? Perfecte.
No he dit res fins ara. No, és mentida. He anat dient cosetes.
Has anat picant.
Sí, una mica. Una miqueta. És que a més avui hi ha molts nervis, clar, aquesta prèvia, home, perquè clar. Jo avui... diguéssim, m'inicio en aquest món brus.
Iniciàtica, no? Exacte. En el món bosc.
Bueno, exacte, a l'expectativa.
T'has deixat portar, tranquil·la, perquè el més segur és que viuràs una de les teves millors nits.
O sigui, porto moltes de bones nits, darrerament.
Marta Jarque. Sí? Demà m'ho expliques.
Val.
Els guions, ella, única i irrepetible, Laura Corominas.
Catalana, mortadela.
Tota la veu, Marta, veig.
Tota la veu.
Bona tarda.
Com estàs?
Home, doncs feliç de tots aquests piropos que em dius només de començar. Bueno, escolta.
Sí, guapa. Sí.
Te'ls mereixes tots.
I tant.
A la producció, Nuri Francisco.
Francisco.
Present. Uai.
Present.
No puc ser més precís.
Sí, sí, és
això,
un fet.
Això és així.
Això us ho puc garantir.
Ferran Capdevila, també, des de la Peixera. I la Vanessa Carrasquilla, al Món Digital.
Yeah.
I el José Matosas, ep, i avui, David Morral.
Morral!
Home!
Morral! El món sonor, tots som, ara sí, de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
L'Uri és expert en moda, és el nostre expert en moda.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
No ho semblo.
No, anava a dir.
No
volia dir ara, això, però... Ara, sí, sí.
És ben bé així.
No vull avançar-me res.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Va, repassem els continguts del programa d'avui. Repassarem l'altra actualitat d'aquí res amb l'equip del Fabricació. I després d'avui farem la digestió. La Marta farà la digestió amb els companys del projecte Quatre Estacions.
Quatre Estacions.
Per l'inici de l'estiu astronòmic, que ja sabeu, avui a les 11 de la nit entrem de ple a l'estiu i tot apunta que serà l'estiu, com sempre, més calorós en anys. També els hi preguntarem pel temps que farà aquesta revetlla de Sant Joan i aquest vespre, concretament a les 9 del vespre. Sí, ja ho sé, tranquils, que al món han passat més coses. No patiu, que no us donarem la turra. Lo justet. Bueno, a 4:15 avui parlarem amb Josep Maria Picola, director del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de Blanquerna, perquè avui parlarem amb ell de les perspectives dels universitaris, que ara mateix doncs, estudien Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting. Quin futur els hi espera? I a partir de les 4, avui rebrem el músic i comunicador Pere Espinosa.
Ho has sentit?
Wake up, no siguis mandros.
L'artista i comunicador ha estrenat el seu nou àlbum que inclou 10 cançons, tots els dies de l'any, es diu. Estarem amb ell a partir de les 4, Francisco. A veure, això m'ho podem dir, tu et fa especial il·lusió.
Vull home, dir, és que per mi és un referent.
A veure, aquí...
En molts sentits.
Per si hi ha algun extraterrestre que ara mateix baixi d'una altra galàxia...
És que és impossible que no coneguin a Pere Espinosa. Potser no li fan nom, però la cara...
Ja, home,
sí, home, sí, l'heu vist a l'Espútnic.
Però i la música, per què t'atrapa la música de Pere Espinosa?
Perquè em recorda també les millors èpoques de l'Espútnic, que era un programa musicalment supereclèctic. I en Pere té això. No es casa amb cap estil, surfeja tot... És molt interessant el disc, escolteu-vos-el.
Doncs vinga, tenen temps fins a les 4, perquè a partir de les 4 el compartirem amb ell, Pere Espinosa, avui a la Fabricació. I després farem un repàs, dels concerts que han marcat la història amb l'historiador Jordi Cerdà. Inoblidable show de Queen a l'estadi de Wembley de 1900... Espera't, 1900, hem quedat 80,
sis.
Amb l'Uri teníem
el... El directe de Wembley, clar, el sí. Doble CD...
Sí.
Quadruple caset, diria jo, és del 86.
Que és el Live at Wembley Stadium.
Sí,
avui repassarem aquest i altres concerts que han fet història. Un dijous en què també tindrem en Jaume Borja amb les notícies del cor i en Toni García Ramon amb les seves
sol?
Històries... Avui sol. Amb les seves històries que, segons ell, evidencien... Bueno. Ja ho sabeu, prou, que el món s'acaba. Quatre minuts, cinc minuts, millor dit, i seran 3:15 de 3 de la tarda. Ens hi posem i obrim com cada dia, Realitat Paral·lela. Marta, a la Realitat Paral·lela, ara ja pots parlar, Marta.
Sí.
Ara tot el que tu vulguis. Ens vols parlar justament dels museus pijos.
Sí, perquè com que la ciutat de Barcelona no pot competir a les lligues dels grans museus com el Prado de Madrid o el Louvre de París, sembla que ha decidit baixar de categoria i focalitzar esforços en museus petits i farcits de peces d'art cridaneres, en molts casos superficials, i del que se'n diu consum ràpid, que serien carn d'Instagram i de selfie. L'art no com una invitació a reflexionar, a mirar la vida amb uns altres ulls, sinó l'art com una extensió de nosaltres mateixos. Aquesta és l'obsessió que tenim al segle XXI. L'art de quedar bé i de quedar guapa, que això és molt important. És un fenomen que he observat darrerament passejant per Barcelona, que s'està omplint d'aquests museus estranys dels que avui parlarem. Fa uns dies, per exemple, vaig descobrir el White Rabbit Museum, una experiència innovadora que us convida a submergir-vos en la cultura de Barcelona d'una manera nova i emocionant. L'eslògan, que això ja vol dir guerra, diu: quin va ser l'últim cop que et vas divertir en un museu? Aquest espai s'autodenomina com l'únic off-museum de la ciutat de Barcelona, desafiant les convencions tradicionals dels museus per oferir una proposta immersiva. Ja us vaig dir un dia, jo, que tot el que... Molt de compte amb tot el que s'autodenomina immersiu, a través de l'art digital, les escultures, els murals i l'art de carrer, entre moltes altres coses. Tot això ho he tret literalment del web, perquè no, evidentment no hi he anat.
I no tens previst anar-hi.
Exacte, em crec el que em diguin. Per tant, això no és un museu, és una sala de jocs i hauríem de començar a dir les coses pel seu nom. Aquest és el primer missatge que vull llançar avui des de la Realitat Paral·lela. Avui, un altre museu per Instagramers, el McDonald's de l'art de casa nostra, el Moco Museum, estrena exposició d'un dels genis del romanticisme, que no és Caspar David Friedrich, tampoc és William Turner.
Yes.
Parlem del cantant britànic ex Take That, Robbie Williams. Això que escoltem és Candy, cançó que dediquem des d'aquí al responsable del departament tècnic d'aquesta casa. Cançó del 2012 del disc Take the Crown, i és que és un fet, Robbie Williams és una superestrella i un dels cantants de la història de la música que ha assolit més vegades el número 1 al llarg de la seva carrera. Com sabeu, el cantant de pop-rock britànic va començar als 90 amb la boy band Take That, abans d'arrencar una carrera en solitari farcida d'èxits, com ara Phil, Angels, Rock DJ o aquest meravellós, meravellós Tripping. Cançó inclosa a l'àlbum Intensive Care del 2005 i que al Minguell ara hem sentit també li agrada, o una altra de les grans cançons de Robbie Williams, aquesta meravellosa versió de Something Stupid acompanyat amb la gran Nicole Kidman. I és que la llista de hits de Robbie Williams, que de petit segur que confoníeu amb l'actor Robin Williams, a mi em passava sempre.
Jo encara hi haig de pensar.
No sabia qui era qui.
Dic Robbie.
Qui era qui? Bé, la llista de hits és inabastable, és una autèntica estrella, però les estrelles també tenen ombres, i precisament això és el que exposarà l'artista al Moco Museum de Barcelona, aquest altre museu del que avui ja parlarem, des de demà i fins al 20 de novembre. Es tracta d'una exposició titulada Confessions of a Crowded Mind, Mind, que vindria a ser algo així com Confessions d'una ment abarrotada. No he trobat el sinònim adequat. Molt replena.
Plena vessar.
Plena vessar.
Oh.
Plena vessar.
Com era? Com anxoves? No es tiren com anxoves?
Correcte.
És veritat.
Sí, com
el
va
tren,
dir?
El tren,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
No, com com
sardines.
Salamandres.
Doncs mira, seria Confessions d'un cap ple de salamandres.
Doncs pues, té sentit.
Claro. Amb obres fetes per Robbie Williams, on l'artista destila els seus problemes de salut mental i que s'inaugura avui mateix. De fet, serà aquest vespre a 2:00. Serà la primera exposició de Robbie Williams. És que no me'n puc estar d'anar posant cançons d'ell, perquè són meravelloses. Primera exposició del cantant a les Espanyes. 17 obres que il·lustren els pensaments intrusius i les emocions pesades que obsessionen l'artista i que amb l'art Williams ha descobert una manera d'alliberar-los i, de pas, cito textualment paraules del cantant, s'allibera ell mateix. Bé, jo he de dir que a mi el Robbie Williams m'encanta, és un showman, he anat a concerts seus, ballo moltes de les seves cançons des de ben petita, però en aquesta exposició em grinyola des de menuda. Sí?
És el Pere Espinosa d'Anglaterra.
És molt bo.
Un
showman. Té un molt bon directe.
Sí. Perdona, com... Sí.
Jo avui... sempre faig aquestes apreciacions del revés.
Avui
gent
això
diu...
li hem de dir al Pere Espinosa.
Veuràs com t'ho comprarà.
Home, i tant, com ho comprarà? És que, clar, si no ho compra, tu...
És boníssim. El... Bueno, suposo que l'Espinosa també té molt sentit de l'humor. El Robbie Williams també és molt simpàtic. Però, com dic, a mi aquesta exposició, ja m'ho permetreu, a mi em grinyola alguna cosa. L'objectiu de la mostra, com dèiem, és inspirar la gent a transformar les seves pors i angoixes en art. I això a mi... Ja m'ho permetreu, però a mi em sembla una mica elitista. D'entrada, Williams està fent negoci amb el bitllet daurat del segle XXI, que és l'angoixa, i ell juga molt bé la seva carta i s'assuma a la tendència aquesta de treure rèdit econòmic al seu patiment. Williams no exposa les seves angoixes en una galeria oberta a tothom, i és que l'entrada al Moco per demà, per exemple, a les 6 de la tarda, que ho he mirat, val 17,95 €. Això per mi són molts calés, per la seva dona, per exemple, l'Ida Field. 17,95 € és el que val el cafè que es pren a la coberta del seu iot privat que llueix amb tant estil a les xarxes. Clar, és una qüestió de perspectiva.
Prioritats.
Exacte. Sí. Williams treu, com dèiem, rèdit de les seves misèries, unes misèries que, per altra banda, tots compartim en major o menor mesura. Inspirar la gent a transformar les seves pors i angoixes en art... Clar, els problemes que treuen la son a la gent del carrer no se solucionen pintant quadres, Robbie Williams. No som nosaltres els que hem de canviar. El que ha de canviar són els fonaments d'un sistema injust, no? Això, d'entrada. Digues.
Deixa'm dir-te, però, que si voleu veure pors i angoixes de Robbie Williams gratis, teniu l'Instagram, que jo el segueixo, i t'asseguro que no té pèrdua.
I és foscot.
Foscor i colors a parts iguals. Mal disposats, segurament, els colors, però...
A més, com bé deies, Instagram és gratuït. Exacte. A diferència dels 17,95 que val l'entrada al Moco. Bé, deixem de responsabilitzar-nos a nosaltres mateixos per coses que no tenim a les nostres mans, que no depenen de nosaltres. El que em falta per veure és la cara del Robbie Williams, sincerament, estampada a una tassa de Mr. Wonder. Us he de dir que estic molt enfadada. Jo, Robbie, pensava que molaves. També et dic que si avui el veig per Barcelona, Mercè, jo t'he de dir, jo el saludaré.
Home, per favor.
I m'hi voldré fer una foto. No aniré al Moco, els mocs ja me'ls porto jo de sèrie amb l'engostipat, però aprofitaré per dir-li un parell de coses. I sit and wait.
There's an angel. Contemplate my faith. Què?
És que, o sigui, no em pots estar rajant de... Jo t'ho vull comprar, el discurs. Però em vas posant aquests hits per darrere i tinc sensacions, sentimientos encontrados.
Jo saps, o sigui... Bueno, no ho diré.
Què? Això s'hauria de cantar un karaoke.
Popular opinion, però...
Ui!
Però molt de llarg.
Abstinga-te'n.
Sí. Tira, Marta, què li diràs tu al senyor Williams?
Puja una mica, José, per posar-lo. Mira, si me'l trobo per Barcelona...
Sí. Què li diràs? Okay. Va, per favor. Què li diràs, Marta?
Dear Robbie, do you like Barcelona? Això seria el primer que li diria, que és com per trencar una mica el gel.
Jo crec que parla castellà, eh?
Per trencar una mica el gel.
Sí.
Després li diria, Robbie, this is not my voice, no és la meva veu. La meva veu normalment és més dolça. Estic afònica, Robbie.
Una mica rogallada.
Sí, sí.
Robbie, li diria també, Robbie, that's funny. Dic, sabies que Moco, el museu on tu exposes en castellà, vol dir boker, seria moc. O, per exemple, li diria, Robbie, fer un moco és quan algú te deja amb dos pams de nas, saps?
Palmos de nariz.
It's very funny, Robbie. Mira, també li diria, Robbie, ara treballa un programa de ràdio. Diu, li diria, et podria gravar dient, hola, sóc Robbie Williams i també sóc de fabricació pròpia? Clar. Saps? Clar. I això també no me'n podria estar.
Tot això és el que hauries de fer.
Clar. També li diria, vés a veure Del Revés 2, que parla de l'angoixa, potser t'ajuda. Per cert, Robbie, vés-la a veure els Verdi, que la fan en versió original, i així de pas, doncs, l'entendràs. I per acabar li diria, l'angoixa, Robbie, amb una dona, 4 fills sans, 195 milions de lliures al banc, iots, mansions, milers de fans que et rodegen i t'adoren, gires mundials amb concerts multitudinaris, l'angoixa, Robbie, amb tota aquesta abundància a la teva disposició, es fa més suportable? Clar, no tindria més temps per preguntar-li més coses, però aquesta seria com el pack bàsic de preguntes que jo li faria a Robbie Williams si me'l trobés pel carrer. Per cert, vosaltres també prepareu-vos per si us el trobeu. Recordeu que Robbie Williams corre per Barcelona perquè aquest vespre estrena aquesta exposició al Moco Museum del barri gòtic, Confessions of a Crowded Mind, confessions, com ho hem dit, d'una ment plena de salamandres. Més art prescindible al Museu del Postureig.
Gràcies a Déu. Escolta,
Mercès,
sabeu, Robbie Williams, sabeu on pot ser que estigui aquesta nit?
Aviam.
Home.
Sorprèn-nos.
O on pot ser que ara mateix estigui dinant?
A la Pepeta.
Anem a la penúltima hora i anem a conèixer si Robbie Williams està a on anirem tot seguit després de la pausa publicitària. Una bodega
no
està ben a prop de Montjuïc.
Ai!
Ara venim.
Ai.
Ràdio Estel.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Dos reines de l'escena cultural catalana són Rosalía i Pep Gial en aquests moments. Si Catalunya fos un estat independent monàrquic... A la sarsuela catalana. Entre Rosals, una casa de fusta blanca, i allí les dos reines de
Catalunya. Perdona, o tres reines, perquè l'Alexia Putellas també la podrien posar.
O quatre, l'Aitana Bonmatí.
O
cinc, Aitana la Doté.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:45 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Sis minuts i seran les 3 de la tarda, última hora, penúltima hora, millor dit. Us ho avança Ràdio Estel. Aquesta nit es celebrarà un concert de Bruce Springsteen a Barcelona. Serà a les 9 de la nit a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, com sempre. Durarà molt, com sempre. Tocarà més o menys els clàssics de sempre. I saludarà, com sempre, en català. I ho farà també davant del mateix públic
de sempre. Però avui serà molt especial. Què de dir-ho? El corresponsal del Fabricació Pròpia a la Muntanya Màgica és en Josep Barragán, que és propietari de la bodega Amposta. Josep, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Què tal, Esteu?
Com estàs, Josep? Escolta, que ara estàvem parlant del concert del Bruce. Ja ens han dit que ho teniu, la bodega Amposta, plena de gom a gom, eh?
No, està rebentat des de fa molts dies i ara tenim els passants, també. I gent que, bueno, que conserva molta gent també de València, de la resta de Catalunya, molta gent de Llevant. I sí, sí, està molta gent de pas, però està tot reservat amb dos o tres serveis, i a més ja no tanquem fins que acabi el concert, perquè és impossible, perquè la gent ve contenta, ara una cervesa, ara una...
Bé. Escolta, ens confirmes, Robbie Williams el teniu a la bodega Amposta, Josep, dinant a aquesta hora o no?
Ara en aquests moments encara no.
Encara?
No, clar.
Encara.
Quina hora ha fet la reserva, Josep?
Robbie Williams vindrà, suposo, una mica més tard, però no ho tenim encara... Encara puc.
Val, ha fet un reservat, com sempre, no, Josep?
Sí, aquestes coses que fa.
Clar, molt bé. Demana alguna peculiaritat o alguna curiositat? O...
Bona.
Doncs, home, doncs la veritat és que no et vull enganyar. És tot bastant sorpresa.
Clar.
És sorpresa, no
clar.
No sabem res.
Clar, clar, això és normal, eh? Això ja ho fan els famosos, eh, Josep? Vosaltres que esteu acostumats, perquè, clar, bodega Amposta...
I quan reserves posa un nom fals, tipus Blancanieves o...
Angel.
Sé, exacte.
Angel. Quasi mai reserva... Normalment reserva els hotels. Quasi mai reserva...
Clar.
Mai tens una reserva de ningú conegut, almenys que jo sàpiga. Sempre reserva normalment, doncs, el manager o un presentant, o sobretot els hotels.
M'ho imaginava.
Bueno, clar. Josep, escolta, qui aniràs tu al concert, o no, d'aquest vespre?
Doncs jo segurament que aniré dissabte.
Ah, val.
Perquè hem de recordar que dissabte torna a haver concert.
Clar, 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 no és avui i el dissabte.
Sí.
Com definiries la gent que ara mateix està dinant a la bodega Amposta, no? Perquè diries que majoritàriament són fans del Bruce. Com els definiries?
La veritat és que... la veritat és que els fans del Bruce jo el que veig és que és super heterogeni, el públic. O sigui, ja des de gent bastant jove, estem parlant de gent d'entre els 20 i els 30, però majoritàriament és gent, doncs, madura, no? O sigui, els que som els bons, diguéssim, els que quedem, que estem aquí, doncs, encantats que vingui i que puguem veure moltes vegades.
Clar.
I a perfil ja concert, Rolling Stones, The Cure, quan venen Roger Waters, però és el mateix perfil de gent, bueno, de 40, 12, 60.
Nacionalitat, Josep, gent de fora, gent d'aquí...
Molta gent de fora també.
Sí?
Molta gent que ha vingut de Madrid, el que dic també, de tota la zona de Llevant moltíssim, també, i hem trobat bastants francesos i italians.
Ah, mira, és que els agrada el Bruce. Per cert, és que això... Bueno, Josep, si tu ets fan del Bruce també ho deus saber, però el Bruce, normalment la gent es pensa que la gran majoria de fans són dels Estats Units, però la gran majoria de fans de Bruce Springsteen són d'Europa. Vull dir que gairebé tots els fans del Bruce són d'europeus. Ens interessa molt saber, per última hora, de com va la gent vestida. Josep.
Avui és un dia complicat. Quasi tothom, hi ha molta capelina suelta, que la porta com pot, perquè va despistada. T'he de dir que en aquests moments el temps ha canviat bastant, però hem tingut un matí bastant, bastant complicat. Fins i tot teníem la terrassa reservada i hem tingut que fer mans i mànigues per poder col·locar-los dins. Però la veritat és que ara la gent ja es nota, hi ha molta gent que ja s'ha tret la jaqueta i és molta màniga curta. Poc pantaló curt, la veritat, poca bermuda, i la veritat és que la gent anava amb una mica de por, sí, la veritat és que sí.
Clar, no és normal. Escolta, heu fet algun plat temàtic avui a la bodega Amposta? És a dir, alguna, no sé, o alguna decoració, música d'ambient, tota l'estona, no?, amb la torre del Bruce o...
Avui només sona Bruce Springsteen,
val.
Perquè bueno, és que la veritat és que la gent ho agraeix moltíssim. Sí. Aquell de plats sí que reconec que no, entre la nostra oferta habitual, però sí que és veritat que a nivell de la música d'ambient, sí, avui Bruce Springsteen també.
Excepte el reservat del Robbie, que li posareu, no, Robbie Williams?
Sí, el que digui.
Molt bé, això està ben pensat. Escolta, Josep, necessitem aquesta hora perquè hi haurà molta gent que ens estigui escoltant i que d'aquí unes hores comenci a pujar cap a Montjuïc. Passi, perquè podeu passar per la bodega Amposta. Com a bon corresponsal que ets del programa, avui ens interessa més que mai previsió del temps i del trànsit a aquesta hora des de Montjuïc.
En aquest moment està sortint el sol. Sí que és veritat que hi ha algun núvol que pot molestar, però sí que és veritat que ara ja comença a fer una mica de calor i hi ha sol sense problemes. De moment, aquí no plou. La sensació és que tots els cotxes estan bruts perquè tenim aquest tema de la calima aquesta, aquest sorret
Pluja de fang, eh? Una ràbia, això.
Horrorós, horrorós. Però la veritat és que molt bé, que ara ha canviat tot. Crec que fins i tot l'humor de la gent ha canviat, perquè la gent ja pot sortir a la terrassa, ja ho veu tot una miqueta més clar, que aquest matí la gent està una mica més...
Trànsit de fans de Bruce cap a Montjuïc, com ho tenim aquesta
trànsit, hora? Trànsit en aquest moment, quasi, no us vull enganyar, jo pensava que hi hauria molt més trànsit. Trànsit va ser ahir amb la Fórmula 1, trànsit avui no n'hi ha, la gent va molt amb transport públic i molta gent caminant.
Fantàstic.
Jo no tinc sensació que hi hagi per res, en aquests moments, a aquesta hora, que hi hagi trànsit.
Josep Barragán, com sempre, impecable, propietari de la Bodega Amposta. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Fins una altra.
Escolta, és que això del Barragán, vull dir, hi hem d'anar un dia, a la Bodega Amposta. Hi heu anat o no, a la Bodega Amposta?
Jo no hi he anat.
No?
On és? Amb ganes. Però és
que a Montjuïc.
No, sí, però no l'acabo d'ubicar. És que no em conec els carrers, jo.
Sí, mira, Marta, està al costat de la fira, diguéssim. Estàs aquí, Montjuïc, plaça Espanya.
Sí.
Doncs una miqueta tirant cap a Gran Via, però tirant cap a la Campana. Sí, direcció
ara ja
cap a la Campana.
Ara ja m'he ubicat.
Fons a la dreta.
Com sempre. Això és així. No, molt bona Bodega Amposta, us la recomanem. Dit això, un minut ja que passa de les 3. A veure, Coro, cap on ens portes tu avui?
Mira, avui, si us sembla, fins al 1979.
Jo no vull dir res, però és l'any que Bruce Springsteen va treure l'àlbum de Nebraska.
És que ho he fet justament per això. Per això i perquè ahir us vaig portar una notícia del 2022 i em veu dir que era vintage per mi, però no per vosaltres. Llavors avui us n'he portat una que pogués ser per vosaltres.
Que sigui vintage de debò, no?
Vintage de debò.
Gràcies, Laura.
Total, perdona, però...
Digues.
2 anys abans de que nasquéssim. Que tampoc està... Que tot sembla super vintage i t'hem allà mateix. Ah, ja ho és. És el segle passat.
Sí,
clar.
En tot cas, tal dia com avui, un 20 de juny de 1979, a l'Avui Diari es publicava un article molt, però que molt tendre. S'anomenava "No han cremat la il·lusió".
Aquesta meravella.
Ui, doncs només et porto meravelles avui.
Sí?
Eh? Sí, és el disc de La nit de Sant Joan, del Jaume Sisa, un dels meus preferits.
Ostres,
del món mundial.
Això.
És espectacular, i espera, que encara no han vingut les bones. A 3 dies de la revella de Sant Joan, que m'atreviria a dir que és un dels dies més bonics de l'any, si no el que més, ja hi havia un grup de noiets gironins que feia dies que treballaven recollint fustes, papers o el que fos per fer el foc de Sant Joan. Es veu que el piló feia goig. Ara, aquell mateix dia, algú ho va cremar tot.
És un cas especial de fòbia ancestral. La nit en què celebra el seu sant provoca incendis.
Això se'n diu fer Pasqua abans de Rams. A l'article es deia que es desconeixia el mòbil d'aquesta acció reprovable.
Vandalisme,
però és veritat que a la gent a vegades no els calen motius per fer les coses. Els constructors de la foguera pensaven que va ser fet amb inconsciència més que amb malícia, o sigui, eren uns nens maquíssims.
Que van tenir un petit descuit, un accident.
Exacte. Sí, així ho pensaven, pobres.
Va caure un llumí.
Amb tot, els nens, aquests nens que ja havien construït per una vegada la foguera, van acabar donant una lliçó. Aquests eren els nens. Els nens preparats per contraatacar. Resulta que passats els primers moments de desencoratjament van tornar a la feina, aquests nanos, i com que no eren del tot rucs, van prendre les mesures per tal de no tornar a rebre la visita dels canalles del dia anterior. Resulta que tot el que van recollir per segona vegada ho van amagar al mig de mates i verdisses i mentre hi havia claror van treballar per fer el foc que en un començament ja havien somiat.
Com un murmuri del que aquí ja
El diari va pensar que es mereixien una foto com a premi a la constància, però van revelar el seu secret.
Ah.
Clar, era 3 dies abans de la foguera.
Ostres.
Creieu que finalment van poder cremar tota la feina feta?
No.
Ostres, no ho sé.
Jo espero que en aquest cas sí, no ho sabem.
Ah, no se sap.
No se sap. Però quina feinada, si no, també és veritat que la tercera va a la vençuda, com aquesta tercera no n'hi hauria hagut cap. En tot cas, el dia següent, el mateix diari publicava que un altre nen havia trucat, el nen mateix, dient que a ells també els havia cremat tot el que tenien preparat pel foc de Sant Joan, o sigui que de vandalistes n'hi havia a tot arreu. I que demanaria a aquest nen que les persones que ho havien fet els demanessin disculpes, o sigui, ell ja no els esculpava. Ells deien, escolta'm, ja que s'ha cremat la nostra foguera...
Una rectificació pública.
Exactament, exactament.
No hi ha per menys.
Però, pobre innocent, tant de bo hagués sigut així. En tot cas, espero que això no fos un trauma per ells, perquè el trauma porta pors i fòbies. I per aquest motiu, Catalunya Ràdio ens parlava just un 20 de juny de fa 2 anys de com afrontar la por als petards.
Sí, perquè clar, és un d'aquells moments en el que ho passarà malament totes aquestes persones.
Sí, perquè hi ha gent que té por, però hi ha gent que fins i tot més que por, hi ha gent que fins i tot té fòbia, no? El tema dels petards, la nit de Sant Joan, per molta gent és una nit complicada, és una nit difícil i jo crec que, bueno, que és una bona... Mm. És un bon moment per parlar d'això.
Estem escoltant a la psicòloga Alba Alfajeme, que ens explica que la nit de Sant Joan és la nit més curta de l'any i la més màgica, però els dies previs a aquesta festa popular marcada de rituals, fogueres i petards poden arribar a ser molt angoixants per aquelles persones a qui els incomoden els ambients sorollosos. Depèn d'aquest gran neguit, és important prendre consciència de la situació per poder-la afrontar amb tranquil·litat.
Perdona, sí. Vosaltres, jo no sé si coneixeu o teniu familiars que els hi passa això, però és greu. Vull dir, jo m'ha tocat de prop i es passa fatal,
Es passa fatal.
Vull dir, gent tancada com si fos un búnquer a casa seva per intentar no escoltar res.
Taps a les orelles o música forta. Sí.
Allà, a mi m'encanten els petards. Però allà a Platja d'Aro...
Bueno, clar.
Vull dir que fa por, que sembla que t'hagin d'entrar a casa, també.
Has d'evitar, anar a llocs com, per exemple, no?, Platja d'Aro, o llocs que es visqui d'una manera molt intensa, no?, aquesta nit, perquè si no...
Aneu tots a vagar. Vagar si està molt tranquil. En sèrio, no sentiu...
Després pujarà el lloguer i et queixaràs.
No, calla, no me'n parles.
No tireu petards, no ho
fes. Sí, però no es passa, la gent... No, jo estic contenta. No, a mi tampoc em molesten, és que jo els sorolls no els noto.
I sí que és veritat que això ho hem comentat fa uns dies aquí passats, però que no se senten els petards de com se sentia l'any passat o d'altres anys.
Això s'agraeix, també.
No hi ha aquesta fluència.
Sí, que es concentri tot en una mateixa nit i ja està. En tot cas, això de prendre consciència de la situació per poder-la afrontar, els hi haurien de dir els ocells, els gossos, els cavalls i les zebres, que es veu que ho passen també tan malament. Si la Marta ens presentava el catàleg dels petards d'enguany, jo recullo aquesta entrevista per tal de fer passar la por a aquests pets constants d'aquests dies, d'aquests propers dies. Com els hi dieu, si no petards?
Bueno, pets no, però endavant amb els pets.
Però busqueu un sinònim.
Explosius.
Explosius, vale. Però no m'acaba d'agradar,
No, pet està bé.
Mai havia dit pet, un petard.
Ai,
bueno,
no
això
sé.
Ha fet un pet, això.
Sí, és veritat. Sí. Pet com una gla.
Ara. Doncs com la por a alguns animals, com les aranyes o els ocells, Mercè, la por dels petards pot derivar també en una fòbia. I com fa uns dies també ens va explicar l'Oriol, les fòbies són invalidants. És a dir, les persones que les pateixen poden quedar bloquejades davant del perill.
Que sí.
No, és que ja ho sé. Sí. Com bé ens va explicar el Francisco, aquestes fòbies no sorgeixen d'un dia per l'altre, sinó que poden ser fruit d'una experiència traumàtica. És així, oi?
Sí.
Davant...
Com bé us vaig explicar.
Sí.
No, ara no recordo els tecnicismes.
Però... Abans...
Sí, dius que ho vaig dir? És que ho vaig dir.
Ho vas dir.
Sí. Abans que et casis,
sí
que... Jo no vull burxar ara.
Ai,
però ho faràs.
Estic suant.
Està despullant. Però, clar, la fòbia... No, això és molt interessant el que dius tu, eh?
Homofòbia.
La teva fòbia?
Sí, sí.
Coromines?
Sí, sí, sí.
Tu saps d'on et pot venir?
Mira, jo... Recordeu també el dia en què estàvem parlant del recopilatori de coses que guarden les famílies, com les dents de llet,
sí,
els primers cabells que sí, em van rapar els meus pares. Doncs resulta que la meva mare també guarda el cordó umbilical.
Té tot el sentit del món que desenvolupis una fòbia.
Sí, em va dir que possiblement és d'això.
Potser... És que, clar...
Potser
és això,
Potser sí, ho percebo com una...
Tu l'has
una
vist? Part...
Em va passar una foto l'altre dia.
Tu li proposes...
És negre sec.
Com? És que clar. Li proposes un exercici just abans de casar-se,
sí, sí,
de superar la...
Teràpia de xoc, eh? Home, sí. Ara en parlarem, de la teràpia de
Blanca
xoc.
Blanca i radiante va la fòbia.
Es veu que davant d'aquestes situacions els psicòlegs ens recomanen que ens aturem per entendre per què han aparegut aquestes pors. Així que moltes gràcies per demanar-m'ho, Mercè. Perquè normalment es veu que solen ser fruit d'una mala experiència. Jo només us puc dir que amb el Malik, la meva mare, me'l va cuidar molt bé. Per això el tinc tan maco, ara. Perquè una altra cosa no, però el Malik el tinc maco. I la meva mare me'l va cuidar potser un pèl massa, me'l va tocar
tant. Ara tenim unes ganes de veure't el Malik.
No.
Tu, escolta.
Jo us l'ensenyo,
No, home, no, que t'ho farem passar malament.
Ai
sí! Ah, doncs sí que
està ben cuidat.
Sí que és
que sí, clar, però me'l va cuidar molt.
Però
me'l van tocar massa, saps?
Ja és un pèl al
cucu.
Mai més.
Bueno, en tot cas... Sí, en el cas dels petards, si et falta un dit, possiblement ho tindràs molt fàcil a l'hora d'esbrinar d'on et ve la por, la fòbia.
Clar.
Però si no, què és el que et pot arribar a fer tanta por? Pel que fa als animals, intenta'ls explicar també. Procura que el teu caniche s'aturi a reflexionar per què ha aparegut aquesta por tan irracional. Perquè per irracional, si ens ho parem a pensar, això de fer petar petards
sí,
pel soroll, per espantar, per fer rebombori sí, 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 punt, sí, sí, sí. Per què ho fas tu?
No, és per dir... O sigui, a mi la gràcia que té és espantar la gent.
Espantar la gent.
I és per jugar amb foc. Sí, mai millor dir.
Exacte.
Jugar amb foc, tirar-ho a les sabates, cosa que ho diu, és l'única cosa que ho diu dels petards. Els peus, vull dir, sí. I diràs, no hi ha res millor que la teràpia de xoc, com deies tu, Mercè. Posa a la persona poruga al costat del foc, que tasti els petards de prop, que olori la pólvora fins que el dia següent es moqui i els mocs li surtin negres de tant foc, que això passa... Fins que, quan la persona hagi acabat de viure l'experiència, vegi un petard i només pugui dir-li...
Sense tu, jo no puc. Sense tu, si no hi ets. Sense tu, jo no sóc ningú.
Perquè per teràpia de joc, escoltar el grup que du el mateix nom després d'una secció sencera escoltant Jaume Sis, això sí que teràpia de xoc. En tot cas, els experts... Dic molt, oi, en tot cas?
Tu saps que no, ja per m'agrada perquè ho tens a majúscula.
Sí, no sé, però és que no hi penso. A vegades m'escric coses en majúscula i no entenc per què, però em va bé, crec. En tot cas, els experts recomanen que evitem la teràpia de xoc, el grup i el mètode. Fora el sense tu i el fet d'exposar-se a les pors. Perquè diuen que quan estem exposats a la por directament és difícil que tinguem eines com per enfrontar-nos-hi.
Bueno, és que jo em veig incapaç, ara. Ara m'hi poses amb un ocell i
Plaça Catalunya.
Incapaç.
La teva vida depèn de que atreveixis Plaça de Catalunya.
No podria.
Impossible, eh?
Bueno, a veure, o sigui, si ho haig de fer per algú, sí que ho faria.
Has estat mai a la plaça?
Sí. Sí.
Mira, Mercè, sí. Una ciutat alemanya ha votat a favor d'exterminar tots els coloms de la ciutat, trencant-los el coll.
Ai, però això tampoc ho vull.
Jo t'ho dic, a veure...
No, home, això és massa
tampoc
radical.
És la solució, però...
Clar, no,
Limburg.
No.
No, que no estàs sola.
No, però si no saps on anar aquest estiu...
Que cadascun als seus llocs.
Això sí.
Vull dir,
I els
ja
coloms
està.
A casa.
Els coloms a casa d'una altra persona. I ja està. I que no passegin.
Pels especialistes, Mercè, pels psicòlegs, sí, és molt més important fer un treball previ per mitigar aquesta por. No sé com l'has de fer,
Potser, ho haig de treballar,
potser
sí.
Potser posant-te-la a la peixera, que el veguis de lluny.
Ui, no podria.
Però aquí no et passarà, a l'estudi.
Bueno, clar, ja hauràs... Sí, serà
saps?
Protegida,
però... És com per anar-t'hi acostant sense que...
T'ha posat nerviosa.
Patiria pel Morral, pel José, pel...
Sí.
Compra't un ninotet.
Mira,
no,
com de Colomet.
El que diuen també els psicòlegs
sí,
és que si, en el cas que, com amb tu, aquesta por sigui invalidant fins al punt que et bloquegi...
Sí, sí.
És millor allunyar-te'n, i demanar ajuda psicològica i ja de pas renoven clientela.
que ha quedat el psicòleg, no li he dit mai això, eh?
Home, doncs Mercè, has de començar per aquí. Tu saps quantes coses pot desenterrar, això?
Treballessis amb coloms, però que no tinc valer, vull dir, no passant per Plaça Catalunya, ja tens el cap del carrer.
Sí, és veritat. Bueno, va, un quart de 4 de la tarda, moltes gràcies. Coro, com sempre, gràcies a tots.
A tu, com sempre, també.
I ara fem una cosa, perquè tirarem cap a publicitat i a la tornada, jo estic molt pendent, ja sabeu el que passarà avui a les 9 del vespre, no diguem pas de la nit, perquè si no, mestre Virgili s'enfadaria. I Harki, jo crec que tens la clau, tu ara mateix tens la clau de tot plegat, sí.
Bé, parlarem, jo no, la tindrà potser el Jordi Miralles, jo li donaré pas. Jordi Miralles, que és meteoròleg, que a més, Mercè, avui, aquest vespre, aquesta nit, de fet, a les 11 comença l'estiu, com es diu això? Astronòmic, estiu astronòmic, i li preguntarem també, aprofitarem per dir-li veure aquest estiu com pinta.
Preguntaré per la Revilla, també.
També.
A veure quin temps fa. Vinga, va, ara tornem.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Com cada any i amb la il·lusió de sempre, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Vine a buscar-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com. El diumenge 23 de juny estem oberts.
Arriba la calor i, per tant, els riscos per la nostra salut. Per això, com la Teresa, cal que seguim aquests consells. Beveu aigua tot sovint, encara que no tingueu set.
I cuideu els avis que se la beguin.
Feu servir el protector solar. Estigueu-vos a llocs frescos.
I no sortir de casa quan fa calor.
Busqueu sempre estar acompanyats. I si us trobeu malament, demaneu ajuda o aneu al vostre CAP. Aquest estiu, siguem més llestes i més llestos que la calor.
Apa, adeu, feu bondat.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Hi ha uns minuts d'un quart de 4 de la tarda, ara ho dèiem. Sembla ser que el canvi de temps tingui ganes d'entrar, però que no ho acaba fent. Com a mínim, a Barcelona sí que és veritat que aquests primers dies doncs s'ha començat a respirar una mica això d'aire calent, no sigui potser pels monoplaces que van passejar-se ahir pel Passeig de Gràcia. Però bé, en tot cas, ens recorda això, que moltes vegades, Marta, ens pensem que aquest estiu comença per la Revetlla de Sant Joan, i no és així.
No.
Perquè l'estiu comença justament a les 11 d'aquesta nit. Oficialment, podríem dir. I clar, jo tinc molts dubtes que, si us plau, li has de transmetre ja a la persona amb qui faràs la digestió.
Doncs el saludem. És el meteoròleg d'aquesta casa, el Jordi Miralles, que sembla que ja ens escolta. Jordi, bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda. Doncs estem bé, a l'espera de l'arribada de la nova estació.
A veure, clar, estem bé, és una cosa que això l'any passat no ho dèiem perquè estàvem acalorats. Es podria dir, no?, que aquests últims dies, aquestes últimes setmanes de primavera han estat excepcionals, no, Jordi, pel que fa a la temperatura?
Mira, ha estat una primavera molt suau, ha estat una primavera amb les temperatures normals, el que passa és que estem una miqueta mal acostumats, perquè portàvem moltes primaveres de 30-35 graus ja al mes d'abril, al mes de maig, i la primavera s'ha comportat. Hi ha hagut algunes puntes de calor, per exemple, doncs, fa un parell de dies a Lleida 35 graus, que és calor. Però diguéssim que en general ha estat una primavera suportable, una primavera sense grans calorades. Però el més important no és només això, sinó també el tema de la pluja, que estan omplint els pantans. Estem encantats amb això. Però, esclar, ha plogut més en molts llocs de Catalunya. En alguns punts ha doblat la pluja normal de l'estació. En d'altres, per exemple, a comarques del sud de Tarragona, ha plogut menys del que plou habitualment. Per tant, ha estat una primavera més normal que no pas les que teníem aquests últims anys.
Deixa'm preguntar-te, Jordi, perquè tu ara deies que eren temperatures i fenòmens normals. No sé si també és normal el fet de veure neu a alguns punts del Pirineu, com hem vist també darrerament. També tu això ho ubiques dins de la normalitat o sí que seria un fenomen més excepcional?
No. A veure, és dintre de la normalitat entesa com temperatures doncs, més adequades, que per portar molts anys amb unes primaveres molt, molt càlides, amb la qual cosa se t'acabava la neu bastant aviat. Per exemple, la setmana passada va haver-hi pluges, va haver-hi una baixada de les temperatures i tot el Pirineu una altra vegada nevat. Això no és un fet excepcional, però si agafes potser els 4, 5, 6 últims anys, doncs sí que ha estat una primavera amb trets diferencials respecte a d'altres, però és que el normal no és aquests últims anys, sinó el normal és una miqueta el que hem tingut aquest any.
Bé, doncs ens anirem adaptant, eh? Darrerament, no? La normalitat és una cosa més aviat excepcional, per tant, ens anirem adaptant al que el clima ens vagi duent cada temporada. Jordi, deixa'm preguntar-te també, clar, avui estrenem estiu astronòmic. Amb la teva experiència, com diries que pinta aquest estiu? Serà molt càlid per compensar aquests darrers mesos que no ho han estat tant? Com seran aquests mesos?
Mira, les previsions que tenim en quant a aquest estiu són previsions que abarquen tota l'estació, indiquen que hi ha un 70% de probabilitats que sigui un estiu més càlid del normal. Però, clar, això és en mitjana, que sigui, que hi hagi aquesta probabilitat tan alta, doncs podria ser, per exemple, tenir dos mesos de l'estiu normals, tenir un que sigui bastant càlid, i, clar, la mitjana donaria que ha sigut un estiu càlid. Però ara per ara, que només podem moure amb aquest perfil de tant per cent, doncs hi ha un 70% de possibilitats que sigui un estiu més càlid del normal. Ja veurem com acabarà la cosa. I pel que fa a pluja, doncs hi ha un 50% de possibilitats que sigui un estiu més sec del normal. Per tant, és el que deia una mica, hem d'estar molt contents de la primera que hem tingut, perquè l'estiu que es presenta ara per aquí endavant doncs no sembla que hagi de ser molt, molt plujós, tot i que, evidentment, l'estiu és l'època més seca de l'any a la nostra latitud i, per tant, això també entraria dins d'una certa normalitat.
Deixa'm preguntar-te, perquè, és clar, el fet de que potser aquests mesos que els últims anys estàvem acostumats ja a viure amb moltíssima calor, amb nits tòrrides, aquelles que no era impossible adormir-se, no sé si això farà que ara els mesos, per exemple, de setembre i octubre s'allargui aquesta calor que no ha fet aquests mesos que potser s'esperaven més càlids.
No, en aquest sentit no és allò de dir, mira, la calor que no hem tingut ara la tindrem al final.
Es compensa per darrere, això no, eh?
No es compensa pel darrere. Vaja, de nit tropicals, que vol dir temperatures mínimes de més de 20 graus, doncs hem tingut algunes, però vaja, per exemple, l'any passat, aquesta època de l'any, ja portaven més de 30 dies de nits tropicals a molts punts de Catalunya. Aquest any la nit tropical ha sigut l'excepció. I és que les nits tropicals les solem tenir sobretot ja més cap al juliol i l'agost, i ja ens estàvem acostumats a tenir nits tropicals ja al mes de maig, cosa que és totalment anormal. Per tant, és el que us deia abans. Estem dintre d'un any normal, però si només mires els últims 5 o 6 anys, l'any anormal és aquest. Però vaja, has de tenir visió de més anys, i amb climatologia, doncs el que mira són els 30 últims anys. I, per tant, en aquest sentit, doncs dic que estem tenint el que toca, el que passa que ens sobta una mica, clar, és que ens sobta fins i tot de dir, ostres, és que està plovent, clar, quan portaven tants mesos sense ploure, que plogui, bueno, és que els telenotícies et poden obrir, o els informatius poden obrir i dir, ei, que està plovent, com si això fos una notícia, però, clar, estava molt mal acostumat.
Clar, és un fet excepcional, que mica en mica, doncs, si Déu vol, anirem també normalitzant. El que sí que és veritat, i tu també apuntaves abans, Jordi, embassaments de Riudecanyes i Siurana per sota del 3%, per tant, encara no podem cantar victòria, per molt que aquests percentatges d'aquestes conques internes vagin pujant, encara hi ha zones, com tu apuntaves, a Tarragona, doncs, que encara estan ben seques. Avui, per cert, el Meteocat ha activat aquest avís important de perill a mig Catalunya per l'arribada d'una dana. A veure, quins detalls ens en pots donar d'aquesta dana?
Doncs mira, una dana doncs no deixa de ser és el que abans dèiem, la gota freda, és a dir, és una situació atmosfèrica en la qual podem tenir pluges fortes, en la qual podem tenir tempestes, és a dir, és una situació que ens porta perill. Però atenció, tampoc és una situació, diguéssim, de molt, molt perill. Sí que és una zona, diguéssim, d'alta, una depressió a nivells alts de l'atmosfera que ens pot portar doncs, precipitacions localment fortes, però si ara ho restringim només a Catalunya, diguéssim que la part de Catalunya que es podria emportar una miqueta més aigua en aquest sentit, doncs seria sobretot la zona del Pirineu i també alguns punts alguns punts de l'extrem sud. Mm. Però vaja, en principi no és allò de dir situació extrema a Catalunya, no.
Val, clar, sí que és cert que darrerament estem també acostumats a veure també imatges d'aquestes inundacions impressionants a molts punts del planeta, i sí que és cert, doncs, que quan escoltem aquestes paraules com d'Anna se'ns posa una mica els pèls de punta, però el Jordi Miralles, el meteoròleg de confiança d'aquesta casa, diu que de moment no hem de patir. Jordi, hem d'estar tranquils, això sí, potser sortim un paraigües de casa. Deixa'm, Jordi, també preguntar-te per un dels punts calents d'avui. Serà la ciutat de Barcelona amb aquest concert de Bruce a les 9 del vespre a Montjuïc. Suposo que t'han preguntat ja a molts grups de WhatsApp. Tindrem aigua al concert o no? O hem d'estar tranquils els que anem a Montjuïc?
Mira, doncs jo aniria a Montjuïc amb el paraigua, no perquè hagi d'estar plovent tota l'estona, però sí que és un concert de 2-3 hores i és un període d'aquesta nit en la qual tenim inestabilitat i, per tant, podria ser que durant el concert doncs arribés a ploure. Per tant, això no vol dir ni que... És que, a més, pot ser un concert èpic si fos sota la pluja, també, en aquest sentit. Clar. Per tant, doncs, aneu previnguts, però vaja, no és allò per dir a suspèn el concert, no, ni molt menys.
Molt bé, val. Doncs també un missatge de tranquil·litat per aquesta Dani, també pels que aquesta nit doncs, vagin a Montjuïc a veure el Bruce. Acabem, Jordi, també amb una... A veure si ens podries fer una previsió una mica de la nit de Revetlla de Sant Joan, diumenge, a tot Catalunya, perquè clar, hi ha gent que va doncs, a la platja, als Pirineus, es queden a la ciutat. Com pinta aquesta Revetlla aquest any?
Doncs mira, pinta tranquil·la, tot i que les properes tardes puguem tenir activitat tempestuosa, la nit de Sant Joan sense precipitacions i sense molta calor. Per tant, serà una nit bastant agradable en aquest sentit.
Oh, fantàstic! Això pinta molt bé. També hi ha moltíssima gent...
Pinta bé.
Pinta bé. I calor moderada, no, Jordi, pel dia de Sant Joan?
Estem parlant... El dia farà calor, però no és allò una situació de dir una calor insuportable. No. La situació és una situació, doncs, de temperatures normals per l'època de l'any.
Fantàstic. Jordi Miralles, meteoròleg d'aquesta casa de Ràdio Cel de Confiança, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació. I no sé si els meteoròlegs celebreu de la mateixa manera que la gent doncs, celebrem els caps d'any. No sé si vosaltres també celebreu els inicis d'aquestes estacions avui que comença l'estiu. Això se celebra o no al gremi?
A veure, no, el gremi no celebra, però tenim present, ens en recordem de l'hora, del moment, i dius, mira, ara en aquests moments està passant això.
Molt bé. Doncs, mira, ens unim també avui amb aquesta petita commemoració i parlarem amb el Jordi Miralles. Jordi, que vagi molt bé i bon estiu.
Molt bé.
Una abraçada.
Adéu. Adéu.
Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Lo tengo tan claro.
I serà 3:45 de la tarda. Justament ahir van sortir les notes de la selectivitat i a hores d'ara deuen ser molts els estudiants que es projectin en una carrera o bé en una altra. Però quines són les perspectives dels universitaris que ara mateix estudien publicitat, relacions públiques i màrqueting sobre el seu futur professional? Doncs bé, per parlar-ne, avui hem convidat aquí al Fabricació en Josep Maria Picola, director del grau en publicitat, relacions públiques i màrqueting de Blanquerna Universitat. Ramon Llull, què tal? Josep Maria, com estàs?
Molt bona tarda.
Et feia avui, tu et faig Bruce, però no ho tinc clar.
Jo soc Bruce, però soc Bruce del dissabte.
Val, tu ets Bruce del dissabte.
Per què? Perquè hi havia previsió meteorològica avui dubtosa i vaig dir, jo sóc client VIP, jo vull anar-hi que no hi hagi amenaça de pluja.
Fantàstic.
I jo vaig el dissabte.
Veus que bé? Sí, bueno, sí, mira, la Marta diu que plourà, que el mirall és... Ah, no, aquest no, què li ha dit? Podem, no, que el dit no es plourà, no plourà. Avui no plourà. I el dissabte, en principi, tampoc. Vull dir, tampoc, encara queda. Bueno, escolta, Josep Maria, avui vens molt ben acompanyat.
Oh, i tant, hem hagut d'ampliar l'estudi, ja ho veus, no faltaven cadires a l'estudi.
Faltava micros, faltava tot. Clar, primerament, si m'ho permets, d'un alumne que just ara mateix es gradua del grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting, i es llença, perquè la paraula seria, o sigui, el verb seria aquest, llançar-se al món professional, no?
Ja t'ho dirà, a veure si es llença o no es llença com un projectil, però sí, evidentment, té molt de llançar-se, té molt de... Ara sí que sí.
És que és aquest ara sí que sí.
Passa al món professional, no?
Clar. Va, li preguntem a ella.
Molt bé.
Vinga, Paula Rivero, què tal?
Hola, molt bé.
Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com et sents?
Molt bé, molt contenta. Bé.
Bueno, de fet, clar, segurament hauràs fet pràctiques, no sé si de ràdio, sí. O pots triar-ho, o ràdio és obligatori.
On vas fer pràctiques, tu, Paula?
Jo he fet pràctiques amb una agència de publicitat.
Sí.
Ah, i després he estat a client, que ha estat a Domestika, i ha estat 9 mesos. I ara també començo un altre període en una agència, també.
De publicitat. Molt sí. Bé, molt bé. A mi que estàs orgullós, eh?
I tant. Jo sempre dic orgull blanquerna, i la Paula és també un motiu d'orgull blanquerna.
I ja us heu graduat? O sigui, perquè ara que tothom... O sigui, la festa de graduació no. I tot plegat... No, encara no. Quan no. És, Paula?
El 6 de juliol.
El 6 de juliol. Val, fantàstic.
Que la Paula sap de què va, els profes no sabem
sí.
De què va.
Ah, sí, sí.
Per aquest any ha muntat un acte de graduació superdivertit, pel que ens han dit,
sí.
Però l'han muntat els estudiants, amb la qual ens podem trobar qualsevol cosa, Paula?
I no ens pots donar alguna pista, que nosaltres no hi serem? I que no ho escolti.
Podem dir que serà com un festival.
Com un festival?
Sí.
I és el primer any que passa, això?
Sí. Festival de música com a tal.
Molt bé.
Amb aquest registre de festival és el primer cop, sí.
Bueno, ara parlarem amb la Paula Rivero, però a banda deixem-ho presentar també a dos dels coordinadors del grau en Publicitat i Relacions Públiques i Màrqueting, que també ens acompanyen avui. És que avui és el que deia el Josep Maria, estem molt ben acompanyats. D'una banda és la professora Xaixka Kartolika. És així o no? Ara no sé si tu...
Sí. Més o menys, però no et preocupis perquè estic molt acostumada. També em diuen Alexandra, que és molt més fàcil.
Bueno, pobra. Però Xaixka, és així o no?
Ho dius perfecte.
Val, perfecte. I el Víctor Curto. Víctor Curto.
Sí, sí.
Això està bé, Víctor?
Sí, també.
També, perfecte. Com esteu vosaltres dos? Bé?
Molt bé. De veritat,
ja s'ha acabat un nou curs.
Bueno, pels alumnes sí, per nosaltres encara no.
Quan acaba, Víctor?
Tenim tot el mes que ve, per exemple, ple de feina interna, de preparar el proper curs. Uh-huh. Això també és una altra mitja, que els professors fem vacances...
Tres mesos, no?
No. Bueno, ja et dic jo que no.
He de dir, Mercè, que tenim aquí a la Xaixka, entre moltes altres guerres, coordina justament el tema de pràctiques.
Sí.
Per tant, tots els estudiants passen pel despatx i per les mans de la Xaixka i ella porta les pràctiques, tant les obligatòries com les optatives, com les extracurriculars. Per tant, la Paula, cada vegada que ha fet pràctiques... I que
ha passat primer,
ha passat,
no?
Evidentment, per tot el tema d'assessorament i pel tema també administratiu, diguem-ne, de papers i de més amb les empreses, no? De la mà de la Xaixka.
Sí, la Paula, de fet, és un molt bon exemple perquè ha fet les 1.500 hores de pràctiques possibles i encara està ara en una agència més de renom. No? Estàs sí. A Proximity, que bueno, pues, ho pots dir amb orgull, jo crec.
Clar, deixa'm preguntar-te, ara entrarem. Bueno, és que clar, és que avui em portes molts temes, Josep Maria, vull dir.
Només per rematar-ho, i el Víctor Curto, entre moltes altres coses també, coordina, per exemple, un tema essencial, com és el treball final de grau.
Importantíssim.
És a dir, l'últim examen que ha fet la Paula ha estat, amb el seu meravellós grup, perquè no et dic Dream Team, presentar el seu treball final de grau i tots els tribunals TFG els coordina,
ha coordinat el
igual
Víctor.
Del conjunt dels treballs, no? Els coordina...
Però fas bona cara, Víctor, eh?
Sí. A més, nosaltres tenim la sort, i crec que és un luxe, de que el tribunal del TFG són professionals externs de primera línia que venen i ens donen ja una visió no de... El criteri no és estar bé per ser un alumne, sinó estar bé per ser un professional. I jo crec que això és una gran lliçó de vida i també ens conforta molt veure que la professió diu, ostres, esteu traient gent molt capacitada, no? Això jo crec que és molt important.
Clar, la Xaixka, jo et volia preguntar justament què deies, que coordines les pràctiques. Clar, el primer que ens ve al cap és que cada persona, cada professional que surt de Blanquerna està molt personificat, és a dir, a les pràctiques on va, vull dir, quins són els requisits o els criteris, no?, que tu tens en compte a l'hora de conduir a un alumne cap a un lloc.
Bueno, els criteris van canviant, perquè comencen les pràctiques a tercer, per exemple, i van perduts, i es collen una mica segons afinitats, o, bueno, jo els dic que a tercer trobes aquelles pràctiques de coses que potser no t'interessen, però ja està bé trobar-t'ho a tercer i no esperar i fins a un cinquè any, no?, i fer un màster d'una cosa que després potser no t'encaixa, no? Llavors, és a quart, quan ja comencen a escollir les pràctiques que ells volen, no? Llavors jo els dic que aquí tots fareu el mateix grau, però sortireu d'aquí molt diferents. Tots haureu fet pràctiques en llocs diferents, perquè és que gairebé no coincideixen dos alumnes a la mateixa empresa. I després també, doncs, alguns en van d'Erasmus. Clar, no és el mateix una persona que ha estat a Austràlia que una persona que ha viscut els nostres seminaris de rol, que també són molt divertits a quart.
Seminaris de rol?
Sí, ai, sí, això, sí. Això el Josep Maria.
Això em toca més a mi. Sí, els seminaris de quart curs,
sí.
El que fem als seminaris és cada grup juga un rol. Juga el rol o d'una agència o bé d'una empresa. I, doncs, per tant, amb la Paula vam estar junts el semestre aquest, no l'anterior. Aquest, ostres.
Aquest.
Ha passat tant temps que... Si vam acabar a meitat de maig, no? A meitat de maig, no? Però, per exemple, no sé, cada grup juga... La Paula va fer el rol d'anunciant, ara en aquest semestre, però venia de fer el rol d'agència en el semestre anterior.
Val.
És a dir, que al llarg de quart curs fan els dos rols. Què vol dir fer el rol? Vol dir reproduir dins del seminari 6 hores a la setmana amb un grup reduït d'un tutor, tutora i un grup d'alumnes de 10-12 estudiants el que fem les agències, i ara em poso barret d'agència, en el món real, que és encarregar, doncs, per part de la marca un projecte a una agència que a partir d'aquí ho desenvolupa, ho crea el concepte, ho produeix i finalment ho presenta, no? Llavors, al llarg del semestre es produeix tota aquesta feina, que en el fons és una feina, doncs, de co-creació entre el seminari que juga un rol d'anunciant i el que juga el rol d'agència, doncs, per acabar el semestre presentant tota la campanya produïda al client real, no? Llavors, per exemple, doncs, aquest semestre anterior vam ser Càritas Barcelona. Sí. Però és que el semestre anterior havíem sigut Turisme de Catalunya. O el semestre anterior havíem rellançat la cervesa Túria del grup DAM. Anem jugant amb diferents perfils, diferents sectors, perquè els estudiants al final vegin que en el món real es gestionen marques ben diverses i de sectors ben diversos, però que al final tot acaba sent el mateix, que és entendre quin és el problema de comunicació o el repte de comunicació i màrqueting. És a dir, al final el nostre grau és grau en públic, RP i màrqueting. Per tant, els conceptes a vegades també són reptes marketingians, no? I això és el que juguem a quart curs, com apunta la Saixca, que és quan ja enfilen aquesta recta final, que és el que ara enfila la Paula cap al món professional.
Clar, això està molt bé, perquè moltes vegades... Paula, això com ho has viscut, tu? Perquè jo, en la meva època, fa molt temps enrere, em deien això de dir, bueno, la carrera és que no tindrà res a veure amb l'ofici, no? Però realment que hi hagi, no? Diguéssim, aquesta combinació i facis aquestes pràctiques, suposo que a tu t'haurà ajudat moltíssim, no, Paula?
Sí, ajuda molt a saber què és el que t'agrada, què és el que no t'agrada, i a saber-li posar nom a les coses que tu vols fer, perquè moltes vegades jo deia, vale, jo vull ser això, però com es diu? En quin departament està? Forma part d'una agència o de client? Llavors, t'ajuda a orientar-te i a saber què t'agrada.
Què t'agrada a tu?
A mi m'agraden moltes coses. La veritat que tinc les perspectives bastant altes, però m'agradaria estar en el departament de comptes d'una agència o bé estar a la banda de client en el departament de comunicació. I també m'agradaria molt marxar fora. M'agrada molt als Estats Units i voldria estar uns anys treballant allà i després, doncs, tornar.
Escolta, i el que ens deia la Saixca, tu has fet Erasmus o no? Has de ser?
No.
No.
Jo vaig anar preguntant i al final no vaig fer Erasmus, perquè preferia fer el seminari de rol, que es fa quart, perquè si fas Erasmus no el pots fer.
I deixa'm preguntar-te també, Paula, és el mateix el que ens estàs dient tu, que jo trobo que ho té molt clar, Josep Maria?
Portem practicant aquí fora de mitja hora.
Doncs escolta, ho he fet de conya. És el mateix que volies, el que tu dius, ara que ho tens tan clar, és el mateix que volies ser en començar la carrera? O sigui, quan tu vas començar la carrera en publicitat, sabies que volies, que acabaries fent això o no?
Sí, però no sabia, com he dit abans, no sabia com es deia.
Clar.
Sabia que volia fer això, però no on estava ni quin era el títol, el nom.
Com és que vas començar publicitat, no? I per què Blanquerna?
Jo des de petita he estat molt relacionada amb el món de la publicitat i sempre m'ha cridat molt l'atenció. Llavors, a l'hora de prendre una decisió ja ho tenia molt clar. Jo sabia el que volia fer. I Blanquerna vam estar mirant universitats i vam veure que era una universitat que oferia de tot, era un tracte personalitzat, es treballava amb professionals que estan al sector i donava molt bones oportunitats.
I amb què et quedes de tots aquests anys d'estudis del grau? Amb què et quedes? Amb què et quedaries tu?
Doncs jo em quedo amb tot el que hem treballat, perquè treballar és sinònim d'aprendre. Amb tots els meus companys.
Ui, perdona, però jo, Maria, que això ja és mentalitat.
Que sí,
home,
que sí.
Ja amb aquesta resposta...
Això m'ho he sentit moltes vegades.
Clar,
aquí,
Ja ho veig aquí, marca Josep Maria.
I també amb els companys i amb els professors, que són els que ens han aportat tot el valor.
Bueno, jo no sé, també li volia preguntar a la Paula, però ja us ho pregunto a tots quatre, perquè emplacem, diguéssim, aquesta taula, el títol seria les perspectives, no?, que creieu que tenen els alumnes de primer any i sobretot ja de l'últim, no? Com comencen? Com acaben? Són les mateixes perspectives? No sé, Josep Maria.
Jo llenço la primera resposta i els companys que... Perquè jo, a mi entens, a mi, que a dos per tres estic aquí, vull dir, ells, en canvi, són els artistes convidats, no?
Però tu marques camí i
no, i ara... No, però, a veure, una cosa sí que, per exemple, quan em pregunten en una sessió informativa, per exemple, dimecres que ve tenim l'última jornada de portes obertes.
Sí.
Proper dimecres, dia 26, crec que és.
Sí, correcte.
A les 6 de la tarda, última jornada de portes obertes. Els pares, quan venen, són més els pares que els nanos, que ens pregunten, escolta, i quan surti el meu fill, la meva filla...
Què farà?
Què farà? Clar, jo sempre els dic, a veure, què farà exactament? No ens enganyem, igual no ho sabem. Hi ha perfils que potser d'aquí 4 o 5 anys avui encara no existeixen. Però si els tranquil·litzo i els dic, el que segur que hi haurà seran reptes amb temes de comunicació, marques que podran comunicar i que necessitaran professionals que facin bé la gestió de la marca. Com? Ja ho veurem. És a dir, ja ho veurem, això va molt ràpid, eh? I per tant hi ha perfils que sortiran durant la carrera, durant els propers 4 anys,
clar.
Però la Paula segurament ara es troba en perfils que no existien quan ella es va informar a la jornada de portes obertes de fa 4 anys.
Víctor, què diries tu?
Jo voldria... Mira, i va molt bé perquè encaixa amb un tema. Nosaltres, jo crec que, si hem de resumir molt, som gestors, creadors i gestors de marques, no? Interactuem amb les marques, però clar... La visió de la marca és molt àmplia, perquè si ara agaféssim un satèl·lit de Google Earth, veuríem que Europa és una marca, Espanya és una marca, Catalunya és una marca, Barcelona és una marca, el Futbol Club Barcelona és una marca, el jugador de futbol del Barça és una marca i les botes que porta són una marca. Això vol dir que tot és una marca, tot opera sota la lògica de les marques. Llavors, això crec que també obre moltíssimes oportunitats laborals. Per exemple, el meu tema, que és la publicitat institucional, és que totes les administracions són marques, no? I Barcelona és una marca al món, no? Per exemple, i això també, sempre que hi hagi una oportunitat de comunicar, i totes les marques necessiten comunicar, i no menys que abans, sinó més que mai... Tot és una marca i tot necessita comunicar més que mai. Jo crec que amb aquest esperit el ventall que s'obre és immens.
M'ha fet gràcia, disculpeu, perquè darrere del Víctor, els oients no ho veuen, hi ha un monitor on ja s'està emetent ara el 324 versió en aranès i la conductora de l'acte és un exalumne nostre, és Blanquerna. Ara l'he vist, dic, no pot ser.
És ella.
És ella. Que és, jo crec que és l'única que sap aranès a TV3 i porta anys, mira, fent de conductora del TN, del 324.
Periodista, no?
Periodista de Blanquerna. Disculpeu, però m'ha fet gràcia mirant-te tu, Víctor.
És que està amb tot, eh? Sí, Víctor, ell t'estava escoltant, però ja tenia la...
Fa una rabieta.
A Blanquerna també ho fa, eh?
Sí.
O sigui, està amb tot, eh? No se li passa cap detall. No sé, Sasha, si tu volies afegir alguna cosa més.
Sí, mira, jo el que els hi afegeixo una mica des de la meva visió de que estic fent les pràctiques, és a dir, que tinc molt bona visió de totes les empreses que estan demanant estudiants en pràctiques i que després moltes d'aquestes pràctiques també es poden convertir en futurs posicions de feina. Llavors, jo els dic, realment, ara mateix, amb tants canals que hi ha, falten mans per comunicar tot el que s'ha de comunicar en tots els canals, no? Llavors, és un moment dolç de la comunicació, no sé si anirà més, però ara mateix és un moment dolç, i és un moment dolç pels joves, perquè realment dominen tots els nous canals que van sorgint, ells els dominen molt bé. Llavors, quan els conviden a començar a fer pràctiques, o fins i tot després treballar, ja els convida... amb una intenció de que aportin realment, que no estiguin només allà veient com es fan les coses, no? O aprenent, fent petites tasques, no? Els conviden a realment a portar, a treballar. Llavors jo els dic, fer pràctiques no hi vas a aprendre, aprens a la facultat. A les pràctiques demostres talent i aprofita la teva oportunitat per fer-ho, perquè si ets bo, se't queden, perquè les empreses necessiten realment nous comunicadors.
Que bé, saps que diguis això, perquè justament us volia preguntar això. Paula, tu també, si vols afegir alguna cosa...
La Paula és
tu
molt...
Ja està, tu ja estàs en el món laboral,
és, és molt xerraera, la Paula. Està aquí ara... Amb...
Sí, tu deixa't d'anar, eh? Justament ara que deia, clar, la Saska deia, sí, sí, és que hi ha feina per tots. I aquesta potser és la, no, la pregunta que jo potser pares, no, alumnes diguin, però hi ha feina per tots, és el etern debat. Els alumnes graduats s'acaben dedicant al sector, Josep Maria.
Sí. Nosaltres tenim estudis corroborats i, a més, vaja, estem molt fiscalitzats pels temes de qualitat universitària i estem en xifres de 90% d'ocupabilitats dins de l'ofici, perquè és molt fàcil parlar d'ocupació, però clar, després si rasques una mica, aquella feina no és ben bé, no té a veure amb els estudis. En el nostre cas podem dir amb orgull, també amb això em surt l'orgull blanquerna, no? Doncs que realment, doncs sí, és a dir, podem dir que de moment, i toquem fusta, els nostres estudiants, doncs, dins del primer any o segon any doncs, d'haver acabat, estan treballant en l'ofici en un 90% dels casos.
Quants anys, perdoneu, quants anys portes tu, Josep Maria, treballant a Blanquerna?
Jo acumulo molta joventut, eh? El Víctor em supera. Jo porto 20 anys.
20 anys.
El Víctor em porta més.
Jo vaig començar l'any 96.
Mare meva. Sí, ja teniu experiència.
Ell ja ni resta. Jo dic 20 anys, ell ja ni resta. Diu l'any i ja que resti l'altre, saps?
A mi el que m'agrada molt és que els estudiants quan surten i... seguim tenint contacte amb ells. Jo crec que una part que ens honora a tots molt i que ens agrada molt és que seguim sent mentors i a la llarg de la vida amics, no? Sí. Dels nostres exalumnes, que molts anys després ens segueixen trucant per dir, vinga, anem a fer un cafè, que m'han ofert això, què opines, Víctor? Jo crec que això, aquesta idea d'acompanyament és molt important i jo crec que és, a vegades és el més gratificant de la nostra professió. No? És aquesta vinculació és molt important perquè també, el que deia, quan hi ha una mobilitat diguem, de posicions, de noms, de denominacions, moltes vegades aquests exalumnes meus o nostres diuen, estic fent això, i és un nom tan raro, dic, hòstia, no sé el que és, però és que ha de ser així, estic molt content perquè vas en la bona direcció, ja estàs a l'estratosfera, no? I ja no t'arribo, no? Llavors, crec que és molt bo que ens expliquin coses noves que fa.
Que la Paula ens explicarà l'any que ve o d'aquí dos anys què està fent i haurem de dir, Paula, explica'ns-ho. Vineu a explicar a classe.
Clar,
I la Paula vindrà convidada a classe a explicar-ho als que van darrere d'ella, als que estan creixent com ella ha crescut fins ara, no?
Fa impacte ara, Paula, o no? Traslladar-te al món laboral.
Bueno.
Com ho estàs vivint?
A veure, jo preferiria tornar al setembre a classe, amb els companys, seguir aprenent, però molt bé, és que, bueno, com ha dit la Saska, jo acabo de començar en una empresa, llavors, com que no he tingut temps tampoc per parar i analitzar-ho tot, perquè he continuat, he acabat el TFG i he continuat treballant.
Clar, però això és una mica el que deia la Saska, no? Que és aquesta, o sigui, aquest benefici, diguéssim, no? Que és positiu, que ja comences a fer les pràctiques i que se't poden quedar, no? I que no notes tant aquest canvi, no? Que, dins del món laboral.
Sí, jo tinc aquesta sensació de que els nostres estudiants estan fent pràctiques i acaben treballant i és allò que ni se n'adonen i de cop i volta és com, ai, i ara ja no tornaré a la facultat. I és cert, no? Si, simplement de cop i volta desapareix la facultat. Ens ha passat els darrers anys que a tercer o a quart ja comencen a treballar, o sigui, ni han acabat el grau i alguns, les empreses ja els hi diuen, bueno, et volem fitxar, llavors hem de lluitar fins i tot de dir, no, és que ha d'acabar primer els estudis i després ja els fitxareu.
Ja tindreu temps, no? Ja els fitxareu.
Sí, no, llavors, clar, quan són talents, les empreses no ho dubten. Llavors, és això també que sempre us dic, demostreu talent. Mm. I m'ha cridat molt l'atenció el Víctor, no?, que quan ens contacten diu... em contacten perquè m'han d'explicar que els ha arribat una nova oferta. I, clar, és que no ens truquen per dir-nos ai, mira, estic fatal, no? Estic buscant. No, no. És, ens truquen per consultar com han d'afrontar unes noves ofertes o noves oportunitats que els hi arriben, no? O sigui, justament avui, mira...
Inclús per compartir l'alegria que tenen. És molt maco que un exalumne et truqui o et contacti per WhatsApp per compartir la il·lusió que li fa aquell canvi de feina, no?
Sí, aquests canvis de feina, o mira, ahir em va arribar un WhatsApp d'una noia que, saps que estic a Silicon Valley?
Home.
Estic fent el meu somni, espero, Paula, que
d'aquí uns anys li envies no el WhatsApp.
Facis el mateix, o un altre noi que també m'ha dit, saps que m'estan contactant a mi per LinkedIn per proposar-me ofertes.
Sí,
no?
Que els venen a buscar. Clar. Dir, no? Aquest és una mica, no, Víctor?
Jo crec que aquí, a més, Xasca ha dit una cosa molt important que té molta relació amb l'ocupabilitat. Els nostres alumnes, el seu mercat natural ja és el món. Sí. És a dir, que a vegades com a pares costa entendre'ns i fa una mica de por, però la realitat és que nosaltres tenim exalumnes a tot arreu del món. Llavors, gent d'Austràlia, Canadà...
De fet, he de dir, Víctor, que nosaltres muntem chapters, que per chapter entenem trobades d'exalumnes arreu del món. És a dir, cada X temps hi ha una trobada i potser d'aquí un temps, quan fem la trobada dels exalumnes que estan als Estats Units, la Paula està fent que sí, doncs la Paula serà una de les alumni convocades, no?, a aquesta trobada. No? Sí. El que passa que la Paula està en aquest punt, i jo l'entenc, és a dir, pel que hi hem passat tots els que són més veterans que la Paula, que és per un cantó hi ha el vertigen,
home,
no?, de dir, clar, és que s'ha acabat passar-te totes les hores amb els teus amics, els teus companys, i dins dels amics també incloc els profes, no? Sí. És a dir, tota la colla habitual, i això et descol·loca. Però, per contra, hi ha el factor il·lusionant de dir, és que pel que he estudiat, ara és quan començo a obtenir-ne els resultats, i és quan ara sí que va de veritat, no? Però és aquest doble sentiment, no?, per un cantó de vertigen, que sí, Paula, i per l'altre, la il·lusió, no?
I l'ho del traspàs que ha estat, no?
Sí, no ho he notat.
Que no ho ha notat, no?, pel tema de les pràctiques.
Vaig acabar l'últim dia de maig, i el primer dia de juny ja vaig començar.
Deixeu-me preguntar-vos també, vosaltres que esteu al dia, i ara direu, bueno, però si t'acabem de dir que potser érem una mica perduts, però segur que ho sabeu, els perfils professionals més demanats ara mateix al mercat de la publicitat, del màrqueting, quins són? Josep Maria, tu tindries clar o no?
Clar, claríssim, no el tindria. És a dir, perquè perfils n'hi ha, com deia la Saixca, és un mantell tan ampli que l'avantatge d'aquest tipus d'estudis és que al final, si ets d'un perfil més creatiu, tens un ventall d'opcions, si tens un perfil més d'estratega, en tens un altre, si tens un ventall més de gestió, en tens un altre, d'organització d'equips, per exemple, si tens un perfil doncs més analític relacionat amb el món dels mitjans, és a dir, clar, al final depèn molt de la parcel·la i de quin és el teu espai natural que tens sortides. És evident que ara hi ha perfils molt lligats amb els mitjans no convencionals, per tant, això vol dir amb xarxes socials, amb la presència de les marques a les xarxes, de la gestió de la reputació. Això n'hem parlat moltes vegades en altres programes, que aquesta força creixent de la presència de les marques en moltes finestres que van molt més enllà dels mitjans convencionals. Abans era molt més fàcil planificar i organitzar una campanya, televisió, ràdio, premsa, exterior, ara és molt més complicat, no? Però també aquesta complicació, abans ho apuntàvem aquí la resta de la taula, aquesta complicació és la que justament busques la lectura positiva i se't gira en forma d'oportunitats per les Paules Blanquernes del món mundial.
Ui, m'ha agradat això, Paules Blanquernes mundials. Ens queden encara uns 7 minuts, eh? Jo et vull fer una pregunta, amb ells no els faré mullar, però tu sí.
A veure,
perquè hi va haver
la
una
confiança
exhibició,
fa fàstic.
Sí, una miqueta. Va haver una exhibició de monoplaces al centre de Barcelona.
Com saps que em mullo amb aquests temes, punyetera?
Sí, i vull saber què n'opines. Si vosaltres també voleu opinar, també sou lliures, eh? Ui, Víctor, diu. Però abans volia escoltar el Víctor, perquè a tot això que tu deies, no?, amb aquest ampli ventall que dèiem de futurs professionals i de perfils, s'hi ajunta també la intel·ligència artificial. Víctor, això com ho treballeu i com ho gestioneu?
Sí, d'entrada formant-nos molt bé. Nosaltres estem, patim, no?, però gaudim molt de sessions de formació intensiva a la casa. Els professors ens estan explicant. I ho estem entomant amb molta naturalitat. És a dir, no podem ser negacionistes. L'AI arriba per quedar-se. És una eina que ens ajudarà a pensar millor, però si no penses, l'eina no t'ho farà per tu. És a dir, estem primer evitant la negació, de dir, i fins i tot convidem els alumnes a que incorporen la IA com una eina més dintre de la classe, dels seminaris, perquè això serà la seva realitat professional. No els hi podem impedir que estiguin amb el que passarà. L'única cosa és que un cop més els diem que sense seny, sense uns fonaments previs, sense el cap ben amoblat, la IA per si sola no els hi arreglarà res. No? I això estem buscant aquesta aquest punt mig, que és l'incorporem, però l'incorporem sempre des d'una vessant més humanista, més reflexiva, més de pensament crític, que és el que farà que les instruccions a l'IA siguin les correctes. No?
Sí, jo el que sempre comento amb la IA és que realment, per saber si algú està bé o no està bé, o sigui, si allò que et diu el ChatGPT o qualsevol altra eina, si allò és bo, tu has de tenir criteri, i per desenvolupar criteri hem d'aprendre abans, no? Llavors, com a mínim, ho has de fer un cop tu sol, i després ja podràs donar-li el botó i quan et contesti dir, vale, sí, això està bé perquè jo ho he fet, però si no ho has fet mai, i aquí està el gran risc, no?, de fiar-nos de la intel·ligència artificial i perdre el criteri, no? I clar, també estem fent una reflexió molt interessant de com es crea criteri, no? O sigui, com aconseguim que els estudiants tinguin aquest criteri per saber quina intel·ligència fer servir i quines respostes que els hi fa són les bones, les útils i les que et fan anar més enllà.
És que, si m'ho permets, la IA et dona eines, i a Blanquerna sempre hem sigut molt justament de treballar el criteri, de treballar doncs, tot el pensament crític, de treballar més enllà de l'ús de les eines, perquè al final les eines entres en tutorials de YouTube i aprens a com van les eines. La Paula segur que sempre doncs, criticarà que...
No, ara li preguntarem a la Paula,
Li faltaven hores de vol, d'ús d'Illustrator, d'InDesign, de Photoshop... Clar. Però sempre diem, Blanquerna, no volem ser una escola tècnica,
sí,
però sí que volem ajudar a pensar. I això, potser avui, les Paules que acaben recentment o que han acabat recentment, potser avui no ho valoren tant, però amb el pas del temps és quan diuen, mira, això m'ha anat molt bé perquè em van ajudar a pensar. Això ho lligo amb el que deia la Saixca, no? Perquè la IA, i també ho deia abans el Víctor, et dona moltes oportunitats, però que al final ets tu, el que amb el teu propi criteri manegues l'eina. Mm-hmm.
Com es manega l'eina? Paula, l'has fet servir o no?
Sí, bueno, he fet servir diverses perquè en les meves anteriors pràctiques era una empresa molt lligada a la intel·ligència artificial. Llavors he utilitzat algunes que no són tan comuns. Per treballs, em costa més guiar bé a l'eina que fer-ho jo.
Veus?
O sigui, per fer un DAFO, ho faig millor jo. O coses així. Hmm. Llavors, depèn de l'eina.
La classe... Saps que està saltant d'alegria.
Sí, home, clar. I a la classe es feia servir o no, la intel·ligència artificial? Amb bon ús,
No ho sé.
Home, ara ho dirà.
No, és que no ho sé.
Clar, no. I està bé. Ens queden 3 minuts. Un minut perquè em responguis allò que t'he demanat, Josep Maria, que no se m'escapes.
Pensava que te'n recordaries.
No, home, i tant.
A veure, jo d'entrada volia anar-hi a veure-ho.
Sí.
I amb el pas del dia, de les hores, vaig anar doncs, recapacitant i al final la lectura que em faig és una lectura de que estem tots com una cabra. És a dir, han hagut d'asfaltar el Passeig de Gràcia, han hagut de cremar pneumàtics, és a dir, han hagut de fotre allà... No sé, és a dir, jo no vull parlar ni de temes de contaminació, perquè segur que hi ha hagut una contaminació acústica i de tots tipus. No ho sé, sincerament, trobo que a vegades ens tornem una mica bojos. Hauria sigut estat millor una exposició dels cotxes de Fórmula 1, perquè al final els cotxes que hi anaven no eren de Fórmula 3, no eren ni de Fórmula 1, eren turismes, no? En molts casos, no? No ho sé, jo trobo... Són d'aquestes exhibicions que es fan tota la bona intenció, segur, per atraure doncs, espectador jove, per enganxar gent... Doncs,
Però com a marca Barcelona, que és el que s'ha venut?
Aquí em faltaria una bona anàlisi i tinc aquí el Víctor, que és un expert justament en marques país, marques ciutat, és a dir, justament en tot el que és sí. Smart Cities en general. No? El Víctor n'és expert i, per tant, estant el Víctor jo aquí davant, quasi doncs, passo de puntetes jo.
I després, curiosament, jo professionalment fa molts anys vaig portar al circuit de Catalunya, era client de la meva agència. No? Jo diria que aquesta exhibició l'hem d'entendre amb temes de marques, i és el que dius tu, en el moment que Barcelona sent amenaçada per la marca Madrid, que oferirà també Fórmula 1, d'alguna manera, sempre havíem dit abans dels Jocs Olímpics que Barcelona vivia d'esquenes al mar, el que també és cert és que Barcelona viu d'esquenes al seu circuit natural, que és el de Montmeló, que és el de Catalunya-Barcelona. No? Llavors, jo crec que si la Fórmula 1, que crec que té... moltes raons per ser-hi, diguem, perquè genera turisme de qualitat, uns ingressos a la ciutat, amb moltes coses que també són per mirar i revisar, però crec, per què s'està activant ara? S'està activant perquè, de sobte, ha arribat la competència directa i, per exemple, Nova York no té Fórmula 1. i la volen. Vull dir, llavors, Madrid no la tenia i ara la vol. D'alguna manera, jo crec que empreses han dit, bueno, com podem ara, de sobte, reivindicar que la Fórmula 1 és un capital nostre de marca ciutat, no?, d'alguna manera. I jo entenc aquesta nova... Sempre s'havíeu demanat fer aquestes tipus de coses i els ajuntaments sempre...
Es desvinculaven, no? Desvinculaven,
no? És que això no és ni de la meva ciutat. Clar. I ara, de cop, se n'adonen que perilla la Fórmula 1 Barcelona, Catalunya, però qui rep realment el gruix de la inversió dels turistes que venen, que són de qualitat, és Barcelona respecte a Madrid.
Que vingui un altre dia el Víctor Lleida, saps que...
És bon tema. Jo saps què diu el Víctor, però...
30 segons, eh?
30 segons, doncs.
Mira, és que clar...
10 segons. Signo el que diu el Víctor, però clar, ojo amb l'efecte rebot, també. És a dir, aquí s'ha sigut molt valent a l'hora d'apostar per això, perquè segur que hi ha un efecte rebot.
Mira, Paula Picola... Víctor, Saixca, moltíssimes gràcies. Paula, que vagi molt bé, eh?
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots, per haver vingut.
Gràcies per la
cursió. Arribem a escoltar la Sandra Gómez i tornem amb més continguts.